Tertúlia en acústic, la clàssica a peu de carrer.
La gota obre una pedra, no per la seva força, sinó per la seva constància. Ovidio. Avui ens atem al capítol número 29 de Tertúlia en acústic, la clàssica a peu de carrer. Amb gairebé una trentena de tertúlies han sortit moltíssims temes i els que ens queden encara per conèixer. Un d'ells és la inspiració dels compositors, dels grans compositors. En què pensen quan fan realitat una obra magna, una obra que emocionarà a milions de persones? Avui descobrirem una font d'inspiració que ha impregnat milers d'obres artístiques durant molts segles, la mitologia, i quina relació té amb la música. Començarem, de fet, el recorregut de... Bé, deixeu-me primer presentar la nostra guia musical, la flautista Patrícia Deneau. Hola, Patrícia.
Hola, què tal, Jessica? Com estàs?
Avui tenim de gira l'altra guia musical, la pianista Cristina Casale. Està fent concerts, com és habitual en els músics.
Sí, ens anem tornant. Quan està de gira ella, no ho estic jo. Quan estic jo de gira, ella no ho està, i així ens anem tornant.
Aviam si la propera podem fer aquesta conversa
sí,
a tres, i si no, un tet-a-tet, que també normalment el que feu és portar-nos temes que domineu una o l'altra. Avui, quina és la història mitològica que ens portes i quina relació amb la música?
Doncs mira, jo et proposo que avui parlem de, com tu molt bé deies, Jessica, de la font d'inspiració de molts músics, que ha vingut determinada per la mitologia grecorromana, també per la mitologia nòrdica, per exemple, tota la tetralogia de Wagner, les quatre òperes que va fer Wagner estan inspirades amb la mitologia nòrdica, que molts de nosaltres ens recordarà fins i tot el mateix argument del Senyor dels Anells.
Això en el programa que es va tractar,
te'n recordes?
Sí.
Avui, mira, us he portat tres obres de tres compositors per mi fabulosos, basats en diferents relats de la mitologia grega. És a dir, cada un d'aquests compositors ha posat en música la mateixa història que vol expressar, l'ambient, les veus, etc, etc. Parlem de Maurice Ravel amb el seu Daphnis i Chloé, que és una de les obres simfòniques més importants de la història de la música. Parlem també de la història que tindrà el déu Pan i la ninfa Syrinx a través del solo potser més cèlebre per flauta que va escriure Claude Debussy. I finalment, com que també volia fer un incís en el món de l'òpera, doncs gràcies a Gluck, a Theobald Gluck, doncs parlarem d'Orfeu i Eurídice. Ens diu el mite redactat per Longus en el segle II després de Crist que dos nens van ser abandonats al bosc de Mitilene, a la illa grega de Lesbos. Aquests dos nadons van ser rescatats i alletats per cabres i van ser criats com a nens salvatges. Era un nen i una nena. Quan es van fer una miqueta més grans, els van acollir dues famílies veïnes de pastors humils de la zona. Ella es diu Chloe, ell es diu Daphnis, i són acollits, com dic, per diferents famílies de pastors. Resulta que aquests dos nens es coneixen un dia i comencen a créixer junts, i entre ells sorgeix una amistat que, amb el pas del temps, i donat que pasturen tots junts les seves respectives cabres i ovelles, quan arriben a la pubertat, aquesta amistat es transforma en amor i comencen a embargar-los els primers instints que necessiten saciar de coneixement, diguem, més aviat físic, de la curiositat, no? pel sexe i per l'erotisme en general. Necessiten explorar-se, però ells dos obliden que són germans, no ho saben. És una vegada més, és una de les tantes històries mitològiques que parla de bé, de vegades de l'incest, de vegades del mite d'Electra, que és quan el fill s'enamora de la mare. En aquest cas seria la història de dos germans que s'enamoren, no? Daphnis toca la flauta en honor al déu Pan, que és el protector dels pastors i de la música, però també de la luxúria. Dic aquest apunt perquè ja veureu com posteriorment a l'obra de Maurice Ravel la flauta té un paper, la flauta no, les quatre flautes que hi ha dins del grup de flautes de l'orquestra tenen un dels papers, per no dir el més important, de tota la composició. Finalment, què passa? Que Chloe és segrestada per uns pirates, però finalment més tard s'acaba salvant i els dos acaben coneixent els seus propis pares. Al final pels dos és feliç, cosa que no sempre passa en la mitologia grega. Ara m'agradaria molt, Jèssica, que ens posessis, també hem de dir, perdona, abans de passar la música, que aquesta música tan extraordinària, cal dir que Daphnis i Chloe és un ballet, és una sinfonia coreogràfica i és l'obra més gran de Maurice Ravel, la més llarga de totes les que va escriure. Per tant, imagineu-vos la quantitat d'experiència compositiva que hi ha aquí dintre. Va ser un encàrrec que li va fer el famós ballarí Diaghilev al Teatre de Châtelet a París al 1912. Està dividit en dues suites, la suite número 1, que consta d'un nocturn i un interludi i una dansa guerrera, i la suite número 2, que és potser la més popular, la que coneixem més, que consta també de tres parts, el lever du jour, que vol dir el despertar del dia, una pantomima i la dansa general, que és la celebració de l'èxtasi de l'amor. Sentim ara al principi de tot com comença l'obra i com Ravel ens proposa un bosc misteriós. S'està començant a fer de dia i comencen a sentir els primers ocellets. Pogut apreciar aquí és quan surt el sol. Veieu les flautes i els flautins, sobretot, com els ocellets. Són els ocellets, eh? Aquesta atmosfera, ens hem d'imaginar, l'illa, el bosc de Mitilene, un bosc mitològic a la illa grega de Lesbos, aquestes atmosferes, aquests animals, com es fa de dia, com la corda ara està cantant perquè comença el dia d'una manera plàcida. I de sobte, Ravel, en la seva partitura, posa... I de lluny, allà a l'horitzó del mar, es veu passar un vaixell. I aquest és el solo del flautí. El flautí és el vaixell. Com veieu, us explicàvem a la història del mite que Chloe serà segrestada per uns pirates, una gent que va amb el vaixell. Probablement aquest baler que es veu a l'horitzó, que de moment no es pot percebre, per la bellesa de la música del mateix solo de Piccolo, no es pot percebre que potser és el vaixell pirata que acabarà segrestant a la Chloe, però el que passa és que està molt lluny i encara no se sap. A continuació... sí que et demanaria que posessis el track que sentirem a continuació, que l'escoltéssim sencer. És un dels solos que, per flauta i orquestra, més importants que tenim els flautistes, no només per la bellesa sonora, expressiva, etc., sinó perquè, a més, en aquest solo, es parla, Ravel vol parlar de la seducció i l'erotisme i l'amor. És el primer cop en què es descobreixen els dos amants, en què els dos nens, Daphnis i Chloé, ja són adolescents, i és el canvi, suposa el canvi, de nens a adults, i és la flauta qui amb aquest vaivent tan eròtic ho fa saber.
Has tocat en alguna ocasió, has interpretat aquest solo d'aquella flauta?
Doncs sí, en diverses ocasions. Es pot dir que és una obra que conec moltíssim, perquè per mi, quan jo era petita, tenia una mena de fixació amb aquesta obra, perquè m'apassionava. Però la part de les quatre flautes és tan, tan difícil, que sobretot quan tens 15 anys ho veus impossible, dius, mai tocaré això. Després, al cap dels anys, doncs, veus que vas assolint un nivell tècnic per fer-ho i una maduresa musical. Sí que ho he tocat amb l'Orquestra Tenerife. He tocat la primera flauta, he tocat la segona flauta, i flautica encara és més difícil que la primera flauta, no ho sembla, però encara és més difícil. He tocat la tercera flauta, l'única que no he tocat és la flauta amb sol, que aquí tenim tot la família de flauta tenim. Mm-hmm. Tenim el flautí, que és l'instrument més petitet i que és una octava per sobre la flauta, tenim la flauta que ja coneixem i tenim la flauta en sol, que és la flauta contralt, que és una flauta, és la que sentim ara.
Aquesta també la pots tocar tu?
Sí, de fet la toco en concerts puntualment. Ara aviat fem un concert el dia 22 d'abril a Can Freixenet amb la Cristina Casale, i com que una de les peces, que és el Summertime de Gershwin, la toco amb la flauta amb sol. És una flauta que m'encanta tocar, és molt greu i realment et vibra molt el pit quan la toques. Com veieu, has vist, no? T'has fixat, Jessica, que la seducció d'aquest solo, com anava la flauta en amunt, en avall. Jo sento molt a través d'aquestes escales, quan ho toques, sents molt les carícies, la sensualitat, a més que només hi ha un acompanyament molt, molt suau de contrabaixos que van marcant la pulsació, no? Per acabar aquesta obra, aquesta obra acaba, com us he explicat abans en el mite, doncs amb un final feliç, que Daphnis i Chloé coneixen els seus pares reals i bé, i s'estimen tota la vida. Per tant, en aquesta última dansa, que és el final, és on s'expressa l'èxtasi d'amor d'una manera totalment viva. Sí que voldria fer un incís. He triat com a versió la jove orquestra Simón Bolívar de Veneçuela, dirigida per Dudamel. Per què? No perquè pensi potser que és una de les millors versions, potser n'hi ha d'altres que estan molt bé, perquè hi ha solistes fabulosos com, òbviament, Emmanuel Pagut a l'Orquestra Filarmònica de Berlín, entre tants altres, no? Però m'agrada molt perquè són molt joves els músics que toquen aquesta peça, i aquesta peça està pensada per estar basada en dos nois joves i toquen amb una passió,
una frescor,
amb una frescor i amb una passió que crec que és interessant per tocar aquest tipus de repertori.
Ah, per tant, ja és una obra pensada en principi, no?, per músics...
Bueno, no és que estigui pensada per músics joves, però els
per
músics...
Per inspirar això.
Sí, els músics joves els hi donen una passió i una energia molt més pròpia de Daphne i Chloé que no pas la gent més madura, no?
Però pel que deies, no tots els músics joves poden tocar una peça així, no?
No, realment els músics de la Simón Bolívar són músics extraordinaris, ja des de la jovenesa, amb un talent excepcional.
No sé si vols que posem l'últim track.
Sí, posem-ho.
Déu-n'hi-do, no? Final, sí, sí. Apoteòsic, no sé com heu d'acabar l'orquestra
quan acabeu finalment.
Morts. És un final molt difícil.
Apoteòsic. És un final trepidant. Penseu que Ravel, quan va escriure aquesta obra, sabia molt bé el que es feia i quin efecte volia aconseguir en la música, en el públic i sobretot en els músics que tocaven. Cada vegada hi ha un accelerando, que vol dir cada vegada toques més ràpid fins al final, però no sé si us heu fixat la quantitat de temes musicals que han sortit pel mig, que donaven com una sensació de passió desenfrenada, les flautes estem fent 1000 notes per microsegon, els clarinets, els oboès, la corda...
Porta l'extrem tots els instruments.
A l'extrem, i realment és l'adrenalina puja tant com la música, quan acabes de tocar aquesta peça.
M'imagino.
És fantàstic.
I viure-ho allà
en
directe.
És una de les peces que jo més bon record tinc havent-les tocat. Primer perquè de petita per mi era un repte si algun dia podia tocar el Daphnis, no? Sobretot com a flautista, perquè realment ara que han aplaudit, heu sentit aplaudiments, probablement el senyor Dudamel, el primer grup que fa aixecar a saludar és els quatre flautistes. I perquè la feina que tenim les flautes aquí és brutal.
Són el fil conductor, en realitat, de la història.
Sí, una mica, no? Sí, sí, una mica sí. I la dificultat tècnica, i a més enllaçar les quatre flautes és molt difícil, però òbviament la dificultat està a tots els grups de l'orquestra, a la corda, està a la percussió, sobretot, també, que n'hi ha moltíssima. Per tant, bueno...
I dirigir això, imagino que ha de ser també complicadíssim.
Sí, i Dudamel ho dirigeix de memòria sense cap problema.
Ravel, no saps si era flautista, dominava els diferents instruments, evidentment, però per doncs... donar-li aquesta importància a la flauta...
Mira, fas molt bé de fer-me aquesta pregunta, perquè justament aquest cap de setmana he fet un concert... I és un concert una mica, un format diferent, perquè és un concert on hi ha un presentador, que va comentant les obres i tal, però el públic pot parlar amb els artistes, amb els músics, no? I precisament va sortir aquest tema, el que m'acabes de preguntar, però Ravel era flautista? I vaig dir, no, era pianista, Ravel era pianista, però em va agradar molt destacar que Ravel deia que no hi havia un so més aclaparador en el món que les notes greus de la flauta travessera. Les notes greus llargues de la flauta travessera. I a Ravel li agrada molt la flauta, perquè és un instrument molt simbolista, molt, molt mitològic, no? I per això ha escrit tant, naturalment, no? Igual que Debussy, eren apassionats de la flauta.
Sí, sí, sí. Doncs continuem perquè... I continuem amb mitologia. I continuem també amb un protagonisme molt especial de la flauta. Sí.
Avui sembla que...
Mitologia.
No ho he fet expressament, que la Cristina era fora, però ara que me n'adon, és que és de formació d'ofici, suposo que com la Cristina, el programa passat que va estar parlant de Rachmaninov i es va explayar amb el piano, a mi em passa que, clar, programo obres que sense voler la flauta.
És la vostra passió i d'aquesta manera us podem aquí extreure tot el coneixement.
Exactament.
Ara portes una... L'escoltem primer, si et sembla.
Vinga, em sembla molt bé.
I després en parlem.
Perfecte. 3 minuts, 18 segons.
Thank you.
Una interpretació en directe de Patricia Deno.
Sí, en aquest cas sí.
Inclosa en el disc Intimate, que comparteixes amb la nostra pianista Cristina Casale.
Exactament.
Explica'ns la història que tu estaves explicant ara mateix amb la teva flauta.
Ah, exacte. Doncs mira, parla, el syrinx és la part, el solo de flauta. Quan dic solo vol dir que és per flauta sola, en aquest cas, més important de la història dels flautistes que tenim en el nostre repertori, és el més conegut. I per Debussy era una peça molt important. A Debussy li van fer un encàrrec, li van dir, miri, senyor Debussy, ha de compondre dins de la música incidental Psyché, necessitem un moment en què hi hagi una música en què soni la flauta del déu Pan i li encarreguem que, bueno, doncs que ho faci, no? A part de la música de tota la resta de l'òpera, de l'obra, perdó. Llavors ell va dir, ostres, no trobo cap altre recurs millor i més expressiu que una flauta sola. Aquest solo es tocava, quan es representava l'obra Psyché, es tocava entre bambalines o darrere de l'escenari. És a dir, el flautista no es veia, se'l sentia però no se'l veia. Es veia l'actor que feia de déu Pan. Llavors, parla el mite de que hi havia una ninfa que tenia tal bellesa que no passava desapercebuda per ningú, que era la ninfa Syrinx. La ninfa Syrinx vivia, juntament amb les seves germanes, vivia en un llac, als voltants d'un llac. Hi havia un déu, el déu Pan, que és un fauna, és meitat home i meitat boc, cabra, que l'heu vist segur moltes vegades representat en quadres per aquest sàtir mig malèvol, no? que toca com una flauta feta de canyes. Aquesta és la flauta de Pan, no de pa, de Pan, del déu Pan, que en parlarem més endavant. Aleshores, es diu que el déu Pan està dormint, acostumava a fer la migdiada doncs, en un arbre al costat d'aquest llac, mort per l'amor que sentia i pel desig, més que l'amor, el desig que sentia per la ninfa Syrinx, doncs no parava d'empaitar-la i la ninfa Syrinx un dia ja no pot més i li demana ajuda a les seves germanes. I els diu, escolta'm, què podem fer? Perquè ajudeu-me o demaneu ajuda al nostre pare, al déu Zeus, que m'ajudi i em transformi en alguna cosa perquè no sé com fugir. Aleshores, Zeus i les seves germanes col·laboren i la transformen en la canya d'un canyaveral, d'un canyissar que hi ha, dels que hi ha al voltant del llac, del riu Ladó, diguéssim, que és el Ladon, és el riu que porta, que desemboca aquell llac. Un dia se'n va Pan a fer la seva migdiada i busca Syrinx si no la veu. El dia següent tampoc, l'altre dia tampoc, i comença a desesperar-se i comença a sentir un gran buit en el cor. En aquest gran buit la busca per tot arreu, pregunta a tothom i no la troba. Però de sobte es produeix la presència d'un pícar aire que bufa entre els canyissars, és una brisa que bufa al voltant dels canyissars i que quan acaricia aquesta canya, que és la mateixa ninfa Syrinx convertida, sona aquesta peça. Sona això. I ell se n'adona que el que li desperta aquesta música és la passió que sentia per la ninfa Syrinx. Finalment talla la canya, es fa una flauta i cada vegada que tocarà aquesta flauta se sentirà a prop de la ninfa Syrinx. I d'aquesta manera acaba dormint-se.
S'acaba de dormir el déu Pan i nosaltres marxem amb aquest capítol 29 del Tertulian Acústic. Ens queden més mites per repassar i per comparar amb la seva música. Moltes gràcies, Patricia Deno.
Gràcies a tu, Jessica.
Ens tornem a trobar la propera amb més Tertulian Acústic.
Clar que sí.